A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant braseria un gaudí de l'art de la brasa. Li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Si ets dels que mesura la vida en cançons, Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Cugat.cat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far.
I escolta aquesta música i són les 8, vol dir que estem a dijous i que això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Cugat.cat. Avui teníem previst una entrevista amb la persona que dirigeix i presentarà l'espectacle que es farà al Teatre Auditori divendres, Marcel Gorgori, però el tenim malaltó i per tant no podrà ser almenys en directe. També tenim previst, i en aquest cas sí que puc anunciar que ja estan aquí esperant, per parlar d'una cosa que a mi em va molt i em sento enverinat pel teatre. Però abans que tot, l'homilia de Molta Comèdia, avui del teatre al cinema i viceversa. El proper diumenge dia 1 de febrer, en l'acte anual organitzat per l'Acadèmia del Cinema Català, el director, guionista i productor Ventura Pons serà homenatjat amb el Premi Gaudí d'Honor d'aquest any 2015. Jo penso que en Ventura Pons és una de les persones que millor ha entès la dualitat artística i empresarial del fet cinematogràfic o, escolteu, de qualsevol activitat artística. No hi ha obra teatral, ni música, ni dansa, que no necessiti elements físics per mostrar-la, evidents per vestir-la, llums per ensenyar-la, espais on exhibir-la i, sobretot, persones per fer possible que aquella obra arribi al públic, que és, en definitiva, qui la converteix des d'una idea a un fet real, emocional, dramàtic, hilarant i, en algun cas, d'una bellesa inoblidable. Ventura Pons, a més, ha fet cinema a partir de moltes obres de teatre creades per autors catalans i a partir d'una actitud que explica la seva frase quan diu: si aquí hi ha bones històries, per què han de girar la vista i buscar-les en una altra banda? És absurd. I estic d'acord amb ell. Així hem vist Carícies, Amic Amat, Morir o no, Barcelona un mapa, Forasters, a partir d'obres de Benet i Jornet, de Sergi Belbel o de Lluïsa Cuniller. El teatre sempre ha estat subministrador de les històries que el cinema feia més conegudes per la seva difusió incomparable. En una reunió de productors de Hollywood, quan el Hollywood era Hollywood, als anys 60 del segle passat, els reunits es queixaven de la falta de bons guions. I un d'ells els va dir, home, és veritat, tenim un greu problema amb els guions, no hi ha bons guionistes, però, amics meus, encara ens queda Shakespeare. Moltes pel·lícules famoses han estat prèviament grans èxits teatrals, sense que molta gent ho sàpiga. I ara passa al revés. Moltes obres de teatre han estat abans pel·lícules que han tingut èxit. Per exemple, en el Teatre Auditori fa poc vam poder veure Les relacions peligroses, o sigui, les relacions perilloses. Una obra literària passada al cinema, dues pel·lícules es van fer en el seu moment i que després ha sigut una obra de teatre. O, per exemple, Conversaciones con mamá, van fer aquí el Juan Echanove i la Maria Galiana. També ha passat, i no pas ara, potser, jo diria que potser Arthur Miller, Mort d'un viatjant, va ser dels primers en posar-lo a la pràctica, que les tècniques del cinema passin a l'escenari. Això no ha de ser un problema. L'única qüestió important, i és que tots, quan facin cinema o facin teatre, hi posin amor, professionalitat, rigor i vocació.
Molta comèdia.
Ja té raó, senyor Eduard. Bon dia. Bona tarda. Bon vespre. Jo
nit,
sempre tinc el dia al cap perquè m'agrada tant el dia.
Jo estic esperant ja el sopar.
Oh, sí, el sopar. Jo he fet un bon berenar, una xocolata,
sí?
Un calentón amb uns melindros i ara estic fantàstica.
S'ha de cuidar, Isabel?
Sí, però això em prenc, això, una bona xocolata, això no, és bueno, la millor manera de
però
cuidar-se.
Ja, això el metge ja... Vostè va al metge, suposo.
Un tant. Vaig amb un metge que, escolti, em diu, fumi.
Què diu?
Que sí, fumi un caliquenyo que diu que va bé. I després em diu que prengui cafè, que begui vi, el que convingui, que prengui l'aire, sempre.
No ho puc creure.
I tant, els metges, ja se'n pot refiar dels metges.
Però no ho faci, de totes maneres, a veure, jo penso que vostè està bé. Físicament jo la veig bé.
Què? Llàstima que no em poden veure els radioientes.
Bueno, que el vagin a veure, que em faci algun espectacle.
Sí.
Per l'edat que té, sí. Jo la trobo bé. Ara, cuidis.
Cuidar-se, sí.
Avui li ha semblat bé aquesta
sí, humilia? M'ha agradat molt, perquè justament l'altre dia vaig veure una pel·lícula, que vostè potser l'haurà... És que una pel·lícula que déu-n'hi-do, Tres dies d'amor i fe, una pel·lícula dels anys 40,
sí.
Que, escolti, en lloc de passar... O sigui, ser un argument de teatre, això que estava dient vostè, d'una
sí,
obra de teatre,
sí.
No, el que és una pel·lícula que dura... Això és veritat, que dura 3 hores... I van passant artistes i van fent el seu xou.
Què diu?
I, escolti, no s'acabava mai. Es veu que era per promocionar els artistes de la Metro.
Ah!
Dies musicals i tot això.
Clar que sí.
Tres dies d'amor i fe.
Isabel, un moment, que em sembla que tenim en línia un convidat que està en unes condicions que no li permet fer massa entrevistes.
Doncs que es cuidi.
Marcel...
Hola,
com estàs?
Mira quines condicions haig de parlar, tu.
Com estàs?
Doncs molt fotudet. Però vaja, això ho hem d'arreglar,
Bueno, jo penso que ho hem d'arreglar perquè, a veure, el divendres aquí t'estem esperant.
Ho sé, i a més a mi em fa molta il·lusió, però és allò de la llei de Murphy. Quan hi ha una cosa important, la presentació de Sinfonova al Teatre Auditori, per nosaltres és molt important. I sempre que hi ha una cosa d'aquestes, per un costat o per un altre, salta l'inconvenient. I en aquest cas, doncs, és un refredat de cavall... Que em va sortir el dissabte i vaig pensar, noi, com no ens dopem o fem alguna cosa, i bueno, estic intentant recuperar la veu, per això costa una mica de parlar gaire estona, però en fi, molt de gust ho faig.
Bueno, Marcel Gorgori, estic molt content de les maneres d'escoltar-te, perquè amb l'última comunicació que vàrem tenir, tenia sí. L'impressió que estaves bastant pitjor,
Sí. Bueno, a veure, és que ja et dic, mira... Ara et confessaré un secret.
Digues.
Fa 10 minuts, jo ara sóc a casa meva, fa 10 minuts ha vingut una de les sopranos que tindrem el divendres en el nostre concert, que és habitualment la primera soprano, i m'ha portat una sèrie de productes d'herbes amb no sé què, que són els que ells fan servir per quan es troben en una situació d'aquest tipus. Però jo penso...
Maribel Ortega, segur.
La Maribel Ortega, exactament.
Ho veus, ja ho sabia jo.
Exactament. Jo penso, encara bo que jo haig de parlar. Perquè, home, si hagués de cantar, evidentment seria impossible. O sigui, impossible, no? Però jo haig de parlar, però vulguis que no... Clar, trobar-te limitat i trobar-te que la veu... Home, se't trenca constantment, no? Doncs, en fi...
Ma, la teva veu habitual no és aquesta que jo sé.
No.
Aquesta és la veritat.
No és aquesta.
Ara, de totes maneres, el rigor en preparar l'espectacle, això... les ganes, la vocació, l'afany de divulgació, això és segur, segur, com m'entens, amb veu o sense veu.
Això hi podeu pujar de peus. O sigui, ens estan anant molt bé, la veritat és aquesta, la iniciativa que estem duent a terme. Aquest concert el només per uns quants, ja l'hem fet a 5 teatres, els hem omplert tots 5, i la veritat és que, sobretot, a banda d'omplir o no omplir, és el grau de satisfacció del públic a la sortida és altíssim, i això ens paga molt, i ens dona les gràcies. I, bueno, escolta, nosaltres hem fet un concert, l'hem pensat perquè tinc unes característiques determinades, però la gent surt agraïda. És a dir, i això, noi, val la pena fer l'esforç de tot, de la fonia, de no la fonia i de tot. O sigui que, i francament, esperem que aquí Sant Cugat hi tenim moltes esperances dipositades. O sigui,
bueno, jo penso que aquí tenim l'Orquestra Barcelona de Filharmonia per una banda, el Cor Camerat Impromptu per una altra, la Coral Amistat de Premià de Mar, sí. I quatre solistes, que jo diria que una d'elles potser no vas sentir per primera vegada aquí al claustre, que és el Sara Blanc.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Ho veus?
Sí, senyor.
Jo vaig recordo perquè la Sara Blanc va fer una, dins del concurs de cant internacional que sempre Camerata organitza a l'estiu, amb en Xavier Baulies al front, doncs la Sara Blanc va ser una sorpresa extraordinària.
Doncs l'encertes de ple, és a dir, jo sóc jurat d'aquest concurs de cant,
sí.
I fa 3 o 4 anys, ara no recordo exactament quan, va guanyar aquest concurs de cant la Sara Blanc, i ens hem quedat tots, els del jurat, vam dir, ostres, Això
és una cosa... Això no m'ho perdo.
De manera que quan vam vestir aquest concert, i no només en aquest, ja estem preparant el segon, l'estem mig gestionant, diem, la Sara Blanc és una soprano que val molt la pena i que mentre no ens la contractin al Metropolitan de Nova York i no pugui tornar per aquí, l'hem d'aprofitar tant com puguem. La veritat és aquesta.
Per ella, millor que la contractessin al Metropolitan, però més estiguem un anyet, com a mínim, o dos anys més.
Això mateix, que s'esperi una miqueta, que es rodi una mica amb nosaltres i després ja se n'anirà.
Marcel, t'agraeixo molt que hagis acceptat almenys participar una mica en aquest programa.
Per favor, m'hauria agradat de ser aquí, però no puc sortir de casa avui.
Escolta'm, ja està clar. De totes maneres, el divendres, a veure si ens veiem personalment. I sobretot que podem passar-ho molt bé amb aquest concert, amb quatre solistes com el Xavier Aguilar, el baríton, Sala Blanc Soprano, en Josep Fadó Tenor, i la Maribel Ortega, també soprano, que a més t'ha portat allò que et curarà.
Ara no sé si farà gràcia això, però és veritat, és que fa 10 minuts i d'aquí.
Molt bé, Marcel, moltes gràcies i molta sort.
Vinga.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Probablement el que escoltarem el divendres al Teatre Auditori, una de les una de les àries sigui aquesta, aquesta fantàstica que hem escoltat, de la Bohème. En aquest cas hi havia en Pavarotti, no tindrem en Pavarotti ja, pobre.
Ja no, no,
no podrà venir. No, encara que tingués Àctima. Moltes ganes, no, no podria. Però penso, com, com deia en Mercè Gorgori, allò que se li entenia tot per això, eh?
Sí, jo el que li volia dir és que anés al metge aquest que vaig jo, que aquest metge, escolti, et cura d'una manera fantàstica.
No, ell té tantes ganes que segur, sí, que segur que estarà.
Això és dels nervis previs a l'estrena.
No crec, perquè sí, tot... està molt acostumat. Pensa una cosa, que ha sortit en molts programes de televisió.
Sí, allò molt, dels vins que fa.
Fa cosa a la ràdio amb en Roger Lier, de l'òpera, cada setmana, vull dir, no crec que tingui aquest, aquest problema. Aquests,
home, però és que l'auditori de Sant Cugat imposa, eh?
Ai, que em passa.
Ai, ai, ai.
Ai, que em passa.
Vigili, no s'atraganti vostè, que ara acaba de beure una
bueno,
mica d'aigua.
Escoltem una altra música que ens introduirà amb els nostres convidats. A veure... Estem escoltant Mozart i ho hem posat perquè si hi havia un músic que estava en aquell moment en el seu nivell més alt de coneixement per tot Europa, era aquest músic, i els personatges que ens visiten avui precisament representen una obra que està situada en una època determinada. Aquesta obra és El verí del teatre. La direcció d'aquesta obra és el Trini Scrivella. Aquí et donem la benvinguda. Gràcies, Trini, per
Hola,
estar aquí.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per rebre'm.
I tenim també els dos actors que fan aquest, aquest duet Amor, i mai més ben dit, que és en Rafa Usero. Rafa?
Rafa Usero, exacte.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí preparat de... estris per representar.
Molt bé. I també en Joan Vallvé, que avui té dues facetes. Una, seguir sent el nostre tècnic, el que agraïm sempre la seva feina darrere del vidre, i avui també ser un dels dos protagonistes del Verí del Teatre, Joan.
Hola, bon vespre.
Com va tot?
Doncs bé, aquí treballant una mica amb tu i preparant les coses per anar-me a assajar.
Molt bé. A veure, la primera cosa que jo vull dir és que quan vaig llegir que el grup Espiral havia escollit per iniciar aquesta temporada, que a més és una temporada molt especial, tota vegada sí. Que són la temporada del 25è aniversari del, de la fundació del grup,
exacte.
Jo vaig pensar, Déu-n'hi-do la gent d'Espiral. Trini, a veure, el Verí del Teatre és una obra difícil.
És una obra difícil, però és que... quan l'estàs treballant la gaudeixes tant, és tan intel·ligent, el text és tan, tan profund, tan, tan... que, és que no, no pots, la llegeixes i aleshores ja l'has de fer, no pots guardar-la al calaix. Sí, la guardes, mentrestant no trobes les persones, els actors o actrius que puguin fer-la, perquè com molt bé has dit, és difícil, és plena de matisos i d'uns alts i baixos i en tots els sentiments implicats en, que surten de l'obra del Rudolf Cirera, eh? És molt rica amb això, amb expressió dels sentiments dels més baixos als més sublims. O sigui, és per mi és una de les obres que he gaudit més muntant, i ja ho vàrem fer fa 12 anys amb la versió femenina. No era un marquès, sinó una marquesa i una actriu, i no un actor, però sí, el Rudolf Cirera ho havia escrit evidentment per dos homes, i aquesta vegada doncs ho fem així.
A veure, comencem per dir qui és el marquès i qui és l'actor.
el marquès és el Rafa Osero, que a més fa el doble paper perquè a l'inici de l'obra es presenta com si fos el criat del marquès.
No ho avancem. Deixem, no que, avancem. Deixem que els oients vagin.
No.
I naturalment l'actor és en Joan Ballbé.
Sí, naturalment sóc jo.
Aleshores,
Gabriel de Beaumont, per servir-lo.
La pregunta que jo faig és, com heu vist vosaltres, Rafa, tu per una banda, tu Joan, els vostres personatges? Què li trobaríeu de bo al personatge i de dolent, si és que trobeu de bo i de dolent amb un personatge o l'altre?
A veure, deixa'm dir-li al Rafa que baixi una mica del micròfon, que se l'apropi més a la boca.
Ara ja ha sortit.
El paper de...
Ara, com ara ja d'allò ja li diré.
Avui ja ens embolicarà, perquè no sabem si està fent d'actor,
no,
de tècnic, no sabem.
Mira, escolta, em sembla que és de les úniques vegades que sé fer dues coses alhora.
Ah, miri, això està bé, això està bé.
Les dones ja tenim aquesta característica.
Sí, jo ho faig molt, això.
Què diria, Rafa?
A veure, en principi era una assignatura pendent per mi. Feia molts anys que tenia ganes de fer-la. L'havia vist feia justament 12 anys per la versió femenina. Em va impressionar el muntar, l'escenografia i les llums em va impressionar. És fantàstic el muntatge que es va fer. I l'obra m'agradava, volia fer-la, però no trobava la persona adequada tampoc per fer-la, fins que vaig trobar el Joan, que tenia l'assignatura pendent també, i ens hi vam juntar per fer-la, en principi. I la veritat és que el que trobo d'aquest personatge meu com a marquès és molt difícil de dir. Jo sempre he dit que el personatge més difícil és amb aquell que no estàs d'acord. I precisament jo no puc estar d'acord amb el personatge, no puc ser tan dolent com el marquès, diguem-ne. No seria capaç d'envenir una persona per veure com actua, diguem-ne. No seria capaç. I he de fer veure que sí que en sóc capaç, diguem-ne.
Has d'actuar.
Això mateix.
I que gaudeixes.
Per descomptat. I llavors, en principi, clar, jo l'obra aquesta no és que la trobi una obra molt bona, és que trobo que és l'obra en si, és l'obra. És aquella obra que parla del teatre, diguem-ne. No trobo una obra per gent aficionat que va passar l'estona i que mira, el diumenge a la tarda anem a veure teatre i tal. No, és una obra per gent que entén el teatre i que estima el teatre i que pot entendre realment les coses que s'estan dient aquí. Perquè tu et planteges, per exemple, l'actor ha de viure el personatge? Sí, oi tant, però no sempre es pot viure. I com deia Diderot, per exemple, no, és que has d'estar el més allunyat possible i fer una interpretació molt, molt cerebral del personatge, però has d'estar molt allunyat.
El sistema de Brecht, aquest, deia tu, tens que allunyar-te.
Sí.
O sigui, tu ho has de veure des de fora, el personatge, cosa que jo sempre he considerat molt difícil. Què ens diu en Joan?
Home, bé, a veure, en aquest mateix nivell, el meu personatge doncs, també té una miqueta aquesta dualitat, no? Primer és un personatge doncs molt superb, molt, vaja, un divo, és un gran home de l'escena que un bon dia es troba contractat per un senyor marquès que ha vist 4 o 5 vegades, l'ha vist de lluny i que bé, no sap distingir qui té al davant, això al principi, i mentre no sap qui té al davant, doncs és una mica despòtic, que és irònic, no és un personatge, cap personatge fa riure, cap. O sigui, pot tenir, a veure, pot crear el sarcasme aquell que té el personatge de dir, o fins i tot de dir, oh, quina mala sombra que té, no?, com tracta amb aquest altre. I se li giren la truita, i passa a ser d'un personatge molt altiu, fins i tot crec que una mica estúpid en cert moment, a ser un personatge derrotat, un personatge... que plora, un personatge que canvia els sentiments totalment, igual que el marquès ho fa a la inversa, no? Primer és submissió i després és poder, és humiliació, és sadisme, en definitiva, és el que fa.
No em resisteixo a llegir-vos una cosa que fa temps que tenia d'en Rodolf Cirera, l'autor de l'obra, que escrivia i deia, diu, deia mon pare, en valencià, que la pitjor cosa del teatre no era només la vida desordenada dels artistes, sinó sobretot el fet que quan hom tasta la fruita prohibida, no hi ha cap poder humà que el permeti resistir-se a la seva perversa seducció. I quina cosa resulta més perversa en el teatre que el mateix fet del teatre? La ficció, l'acte de fingir davant l'espectador, ara i així. Per això, en el meu teatre, planeja aquesta obsessió pel joc dramàtic, els seus límits i regles. He escrit obres que eren representacions, biografies dramàtiques, d'actors imaginaris, peces irrepresentables que posaven en dubte l'existència de l'espectador o la seva ubicació en l'espai. El tema n'és sempre el mateix, la seducció de la perversitat. Fingir, mentir, viure. Només la mort és l'única veritat. Només la mort imposa límits. I únicament en el teatre, la mort, la veritat objectiva, resulta traïda. Potser en cap altra obra com El verí del teatre, aquest discurs teòric es desenvolupa d'una manera tan harmònica. Els conceptes de ficció i realitat que emprèn Gabriel i el Marquès s'enfronten als pocs minuts de començar l'obra i són posats en qüestió com a instrument de coneixement, com a mètodes de delimitació d'una realitat objectiva, si és que n'existeix cap, per acabar negant qualsevol possibilitat de comprensió de la mateixa realitat. No sé què us sembla.
Molt encertat.
És l'autor que es fa ell mateix una autodescripció, no? Sí, una autointrospecció.
Sí. Però descriu l'obra aquesta, el verí del teatre, és això, l'essència, és això, ho explica molt, molt bé. Ho vius, ho notes.
Tu que has viscut, Trini, el fet de fer-ho amb dues dones i ara amb dos homes,
sí.
Diries... Dius que hi ha... Que te ho planteges diferent?
No. Perquè els sentiments tant de sadisme com de divisme penso que els pot tenir tant una dona com un home i estem treballant pràcticament igual. I el resultat espero que també sigui...
I amb els actors i les actrius? Tu la teva posició és aquesta, però els actors i les actrius, efectivament, creus que responen igual en el fet dels personatges, a tal com els escriu o pretén que sigui en Rodolf Cirera?
No he tingut diferència. Jo penso que sí, que no hi ha diferència per mi, no.
Jo no crec que aquí influeixi el sexe del personatge.
No, jo pregunto, president,
com vaig veure la versió femenina que es va fer fins i tot en aquella època a la ràdio quan el Pep Tugues feia el programa d'Escala i el van venir a fer, però no sé per quin número del programa era, si el sé, no sé quin era, i el van fer les dues actrius en directe a la ràdio. I hauria vist, i crec que no té, no crec que tingui sexe el personatge. Són dos tipus de personatges que parlen del teatre, fent teatre i vivint el teatre, perquè és que el vius el teatre. Sí. Crec que és una experiència molt important de viure el teatre.
En Rafa riu, somriu, vaja, i què en dius?
Si no, a veure, no hi ha diferència amb el sexe, el que passa és que en qüestió de sensibilitat, i això penso que sí, que la dona supera en sensibilitat a l'home, i el personatge del Marquès és molt sensible també, a part de ser molt dolent, és molt sensible, és una persona poc corrent entre el gènere masculí, diguem-ne, i sobretot per la intel·ligència, per la sensibilitat, per la preocupació que té, pels detalls i tot això, no? Vull dir que podria haver-hi alguna diferència.
Jo anava per aquí, Rafa, per aquí, doncs jo primer preguntava a la Trini, doncs vull preguntar a vosaltres, però en Joan ja... i ha aparegut i per tant he seguit.
Sí, el que passa és que són
dos... Si hi ha una característica que del Marquès de Sade, si hi ha una característica, és que tota la seva obra, tota la obra novel·lística, ha sigut més coneguda, no tant els pamflets polítics que havia fet i tot això, les seves dones són unes dones avançadíssimes en el món del segle XVIII que li toca viure, avançadíssimes, que sobretot en l'aspecte sexual no, en fi, avui en trobaríem de poques.
Sí, sí, no,
per això feia la pregunta, perquè clar, tu apuntava, Rafa, el personatge del marquès no. Té aquesta característica també, sí. És molt femení,
sí.
En el sentit aquest de sensibilitat, i per tant, ell, amb tota la seva escriptura, tota la seva literatura, ja ho mostrava.
Sí, sí, sí. Però jo crec que els dos actors que ho fan són també molt sensibles i capten perfectament la sensibilitat dels dos personatges.
Home, un divo va de ser-ho, Joan, no?
Sí, però jo no sóc aquest tipus de divo, eh?
No, no, no ets un divo, però personatge.
Sí, però vull dir que costa, també a vegades, exagerar el fet d'interpretar, perquè, clar, hi ha moments, al principi, que aquell actor sobreactua, perquè ho fa d'una manera que no, en un moment concret, quan llegeix el fragment de l'obra del marquès, que en cap moment es diu que és el marquès de Sade, que això que consti, no es diu en cap moment, es dona a sobreentendre, però és que en cap moment surt la paraula marquès de Sade, però és el marquès...
El diví marquès...
Ja, el diví marquès, però...
T'ha inspirat, no? T'ha
inspirat. Vull dir que a l'actor, al principi, quan fa aquella mena de lectura sobre l'obra que li proposa el marquès, sobreactua, és, amb tots els meus respectes, molt flotats, és molt pam i molt bo, i puja el to, és, sí, a veure, en moments de sobreactuació, sí. Jo no dic que el flotat sigui un d'ell, però a vegades ha fet aquesta mena de bo, vinga, doncs això, no?, aquesta mena de teatre, després, en canvi, ha de canviar el registre, ha de tenir molt de sentiment, precisament tornant a llegir el mateix fragment. El mateix fragment, no canvia ni un punt ni una coma, exactament el mateix. Clar, el lector allà té un altre sistema d'interpretar, un altre, aquí sí que has de treure la teva sensibilitat interna per dir, és que m'ha de provocar el plorar, m'estic morint, això, o tinc una llum de que possiblement si ho faig bé, aquest senyor em doni una cosa que no em matarà. Però després aquí ja venen coses que no es poden desvelar.
Ai, Isabel, no sé, ai, vostè sí, fa una cara que no...
No, no, és que és molt fort, perquè, clar, jo la meva pregunta és, la mateixa obra planteja un dilema als actors que la fan, perquè, clar, si la volen fer bé, ja m'entenen el que hauria de passar, no?
Sí. Morir-se. Sí.
Bueno, no ho sé, però, clar, la gent...
Hauria de matar-lo.
Però... Clar, Isabel, clar. Però,
sí. Sento d'Obsidé ja ho diu, diu, l'única cosa, és a dir... Quan estan actuant, fingeixen emocions, sensacions dramàtiques, tal. I l'única cosa que estreix és quan mor una persona a l'escenari, no és veritat.
Sí, però, a veure, això mateix, senyora, ho diu el text mateix, que diu que un, el mateix marquès, li diu que no pots representar mai allò que tu no has sentit mai una vegada.
Ah,
i aquesta és la mort. I la resposta de l'actor és dir-li... Això, en el text, pot ser, en la representació, no, perquè si no cada vegada que un actor es mora, no podria representar
clar,
una altra
clar,
vegada.
Clar, sí, sí, els límits del teatre.
I li diu una frase fantàstica que diu, les morts de cada nit en l'escenari ressusciten en acabar-se la funció.
Oh,
I recordem una cosa que és freqüent, quan es parla amb actors i actrius, és bastant freqüent mundialment, el fet de, quan els hi pregunta i com t'agradaria morir, i molts diuen a l'escenari.
A l'escenari.
M'agradaria morir a l'escenari fent això que estic fent per vocació i que m'agrada i que m'omple. Bueno, Molière em fa l'efecte, no sé si es volia morir a l'escenari. Va morir.
I
va morir, però no sé si... No hi podíem preguntar, però jo em refereixo a escriure actors actuals, i hi ha altres que han mort, que efectivament una de les respostes típiques era dir, on vol? Doncs a l'escenari, actuant.
Ai, sí.
De totes formes, actuant, però no s'ha enverinat de la manera que enverim
no,
us.
No,
no, no, home, no.
Patint durant hores i amb dolor i tal. Jo volia comentar també un aspecte, i ara no ja com a marquès, sinó com a actor també, però som dos actors el que fem l'obra, i és la química que s'ha produït entre el Joan i jo, diguem-ne. Havíem treballat poc, havíem fet una trinquis preciosa
amb Espriu,
i ens havíem trobat en una altra escena molt poquet.
Un altre registre, totalment diferent.
Sí, I llavors les hores de treball, perquè realment no t'imagines el que la feina que et pot donar aquesta obra fins que no estàs ficat fins a dins, diguem-ne. Realment és molta feina la que dona, no? I les hores i hores que ens hem passat assajant tots dos sols, a vegades sense la directora, per preparar-nos el test, perquè quan vingués la directora, no? Realment ha creat una química entre tots dos que penso que és bona, vull dir... cau en profit, diguem-ne, de la...
Sí, però m'acaben verinant, m'acaben verinant. Mira-te'l, bona química, però m'acaben verinant.
Però no desbatllem, potser a l'antídot t'arriba.
No, de moment el verí el dona.
Si la segona representació la fas bé, potser t'arribarà a l'antídot.
Els oients, deixeu-los la idea de que hi ha l'intent, per una banda, hi ha l'anunci de l'antídot, que això pot funcionar.
El tenim preparat, una ampolleta de color blau.
Una cosa que no sé...
I, a més a més, hi ha una cosa bastant clara i segura, i és que el dilluns, la setmana que ve, en Joan ha d'estar aquí.
Sí, en Joan ha d'estar aquí,
espero,
eh?
Espero.
Sí. I el dijous, escolti, sobretot ha d'estar aquí el dijous.
Home, clar,
nosaltres,
clar.
Joan, no et fallis, eh?
No, espero que no.
Ah.
Espero que a guanyar-me l'antídot.
Bueno, per acabar una mica la qüestió, diguem que, vista que tu, Trini, de fet no has vist diferència entre actors i actrius, i que veus que hi ha una resposta... que és bastant similar. El que sí que volia dir és el fet de tornar a fer-la altra vegada va ser una mica com què hem fet durant aquests anys i per tant quines coses escollim o perquè hi havia aquests dos actors que tu veies que
la
podien...
La idea de tornar a fer el verí del teatre en la llista que anaven triant d'entre les 74 obres que hem fet al llarg...
74?
74 obres que hem fet al llarg d'aquests 25 anys costava, no? Però el verí hi era. El verí del teatre hi era. Com també hi és el dret d'escollir, el jurat popular i bé... Però hem hagut de desestimar moltes perquè l'any només té 10 representacions per nosaltres i són les que...
Per eliminar l'estiu, suposo, doncs l'agost...
El juliol i l'agost no fem teatre. Exacte. Fem teatre des del primer diumenge de febrer fins al primer diumenge de juny, que en diem programació continuada, i fem teatre a la mostra des de meitat d'octubre a meitat de novembre.
Sí, però al mig hi ha la festa major.
I al mig hi ha la festa
major, setembre,
al setembre. Serà l'única estrena que farem en aquest any, que serà la Ratera de l'Agatha Christie.
Ah, molt bé.
Però tot l'altre han sigut... I evidentment vam triar el verí del teatre, que estava segura... però aleshores l'opció del Rafa i del Joan que els hi feia il·lusió de fer-la i jo vaig considerar que tenien la capacitat i estaven preparats per fer-lo, ara sí, potser, clar, quan va començar el Rafa, que de fet el Rafa ha començat a fer teatre de gran,
sí.
Doncs ara està en el seu punt.
Però nosaltres podem avançar amb els oients que tindrem dos personatges vestits exactament de l'època en què passa l'acció, o sigui, en aquest sentit això està habitualment, ja ho és, així està molt cuidat.
L'estuari el fa l'Eulàlia Cortijos.
Està molt cuidat.
I parla de a veure, jo crec que també un punt d'aquí molt important és l'escenografia. L'escenografia és, vaja, és com, jo crec que és l'infern, mira el que et dic. Només puc dir això, sembla l'infern. L'infern del teatre.
Bueno, almenys, com a mínim, esteu a un pas de l'infern.
Sí, a un pas.
Hi ha el marquès aquest, jo considero que juga amb foc, i en l'escenari hi ha foc.
Foc, no, foc, hi ha foc.
El vindreu a veure.
Hi ha foc.
Hi ha foc.
No espantem a...
Hi ha foc.
Hi ha foc.
Hi ha foc.
Però tenim el nostre tècnic, que com que treballa, és bomber.
Ai! Ai, senyor, ja està allà amb l'extintor.
A previsió. Ah, sí, està a previsió.
Tot previst, a veure, fixat.
Tot previst.
Bueno, potser...
Però a l'escenari hi ha foc, eh?
Ah, bueno, oh, que bonic, és un efecte molt maco. Sí. Que quedarà molt bé, però potser en lloc d'enverinats morirem tots calcinats, però bueno.
I suposo que... Espero que no fallin. Espero que no fallin els sistemes de seguretat d'incendis.
Sí. Oh, segur que no.
Hi ha un plus per perillositat. Els actors ja ho tenim previst, això també. Sí?
No, jo doble. Per si no arriba l'antídot.
Bueno, Trini Escrivola, espero que funcioni molt bé aquest espectacle el diumenge. Recordem-ho,
sí.
El dia 1, a Valldoreix, al Casalet, a les 7 de la tarda. Passarà segur el que passa sovint, i és que allò és petit i estarà ple, i la gent estirà que en qui vi com sigui i com es pugui.
Sí, és
però que això no sigui cap motiu per no provar-ho i no anar-hi.
Exacte.
Eh?
Sí, farem els possibles, farà
el que sigui, menys posar-los a l'infern.
No, a dalt de l'escenari només ells dos.
No els posaran.
No hi ha escala per pujar.
I Joan, esperem que el diumenge siguis efectivament... Jo
que sigui penso voltant,
que l'antídot funcionarà.
No sé.
Espero.
Espero que aquell líquid blau funcioni.
I aquí, i en Rafa, dir-li que amb aquesta cara de bona persona que fa...
Són cruels.
Si pot aconseguir realment traslladar amb els espectadors la sensació d'aquesta d'una persona perversa, vol dir que és un gran actor.
Ja puc dir jo que sí.
Exacte.
Ja puc dir jo que sí.
Jo també t'ho dic.
Gràcies per estar aquí i que diumenge sigui un èxit.
Gràcies.
Molta merda.
Les arts escèniques a molta comèdia.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat.
012. La Generalitat al teu costat.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre 4 varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
A Twitter i Facebook has de seguir si la informació local vols tenir. Entra a @cugatca i repassa tot el que hem tuitejat.
A cugat.cat, la vida és local.
De l'1 al 4 d'abril, Sant Cugat rebrà el Boc European Continental Cup i busca gent com tu per fer-ho possible. Si l'optimisme i les ganes d'ajudar són els teus punts forts, no dubtis en inscriure't. Entra al web de Bokia Cup 2015 i fes-te voluntari. Amb tu farem d'aquest campionat unes jornades molt especials.
Encara no t'has assabentat de tot el que pots fer a Sant Cugat? Accedint a cugat.cat trobaràs l'agenda d'activitats més completa de la nostra ciutat. Activitats Sant Cugat. Pots gaudir en família tant d'activitats d'oci com d'aprenentatge. Tens un munt d'opcions per escollir. Apunta-t'ho. La guia Activitats Sant Cugat, ara a cugat.cat.
Els diumenges els veterans de l'emissora et faran passar una bona estona a Roda d'Amics. D'11 a 12, Nostra Dansa, i de 12 a 1, La Zarzuela, amb Pere Païssa i Joan Fàbregas. Demana'ns una cançó i la posarem en directe a cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, senyor Eduard, que interessant, eh? Aquesta obra estarà molt bé, eh?
És un verí, és un, sí. És un verí.
Ai,
sí,
el teatre, la vida, que és com el teatre, el verí de la vida, també. Ai, sí, i tant. Però abans que hem parlat amb el senyor Gorgori, oi?
Sí.
He pensat, mira, avui podries parlar de l'òpera.
Ah, perquè... a mi m'hagués agradat, veus?
Sí, amb ell, bueno, a veure si ens està escoltant allà amb el termòmetre i la bossa d'aigua calenta, pobra, doncs que vagi escoltant la ràdio, oi?
Pobre, pobre, Marcel.
Ai, sí.
Que deu estar pendent de que demà ha
d'estar
de l'escenari.
Sí. Demà, demà, farigola, farigola i bafos, això és el que va millor per la veu. Doncs escolti, l'òpera és passió, oi?
I tant.
És com la vida, oi? Que es plora, es riu, se sofreix... Però en lloc de parlar i cridar, com fem normalment, pues es fa tot cantant, oi? Es canta, tot es fa cantant, s'estima cantant, es plora cantant, s'estornuda cantant, també, tot es fa cantant. Miri, ara li posaré un exemple.
A veure.
Senyor Eduard, jo ara hauria de fer els intríngulis cantant. I ara vostè m'hauria de contestar.
Ho tinc una mica malament, però faré el que podrem.
Però escolti, també pot parlar així,
no,
tant.
No, no, no puc.
No, no pot.
Escolti. La meva gola no em deixa.
Ai, senyor, una mica de farigola altre cop, eh? Ai, ai, ai. Bueno, doncs això, això, i així aniríem fent, oi? Aniríem fent aquest sí. Programa i això és l'òpera, és tan senzill com això, oi? La pròpia paraula, l'òpera, ja ho diu tot. La paraula ve del llatí, sí. Opus, que vol dir obra, i pera, perquè l'òpera és la pera, oi? I va néixer...
Aquest aspecte no sí. No havia pensat,
bueno,
jo.
Això és l'etimologia aquesta que faig,
no,
jo.
No havia pensat.
És l'origen de les paraules, eh? Miri, ara sentim aquí una ària. Ui, aquest...
És en Pavarotti.
Sí, que tenia aquella capacitat de fer aquells vibratos.
Una cosa increïble,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Oi, sí, aquests divos, que interessants. Va néixer a l'edat mitja també l'òpera, sí. Perquè diuen que començaven els trossets que es cantaven a les obres de teatre, sí. Que sí? Sí, i llavors anaven cantant i anaven comentant.
I va sortir a partir dels actes que es feien religiosos, perquè tot...
Tot ve del mateix lloc.
Del mateix lloc.
De missa. Tot ve de missa.
Tot surt del mateix lloc.
Sí, sí. I llavors, bueno, van anar així inventant, però jo penso que a la prehistòria, vostè ja sap que jo tinc l'ull,
sí.
L'he ficat a
sí,
la prehistòria,
sí, sí, sí.
Que jo crec que la prehistòria ja es cantava, perquè aquelles Venus prehistòriques,
sí.
allò són les grans divas de l'òpera.
Són grosses.
Són grosses, i vostè ja sap que les grans divas són dones molt portentoses.
Eren, Isabel, no...
Té raó.
S'ha acabat això ja.
Té raó. A partir de la Calas la cosa va començar
acabat,
a canviar, eh?
S'ha acabat. Ara ja hi ha unes noies. Per exemple, la Sara Blanc, que és
sí.
Aquesta que sortirà en l'espectacle aquest de Sinfonova, és una noia joveneta,
ai.
Que deu tenir 20 i pocs, prima...
Primeta.
I que té un potencial... Creu?
No, és veritat, jo té raó. La cala era ben prima, també.
La tècnica ha canviat.
Ah, caramba.
Abans era cosa de caixa toràcica.
Sí.
I ara no és caixa toràcica.
Ah, miri, veu. Bueno, està bé, no, ja està bé, també.
En canvi, els tenors no acaben de...
Els tenors, bueno, clar, l'òpera italiana se'n recorda d'aquest que sentim ara, el Pavarotti, oi? Aquest també era una gran portenta d'home.
Era gran en tot.
Miri, ara continuem sentint. Els italians, hi ha molts tenors italians molt bons, però són xulos ells, ja ho sap, que els sí, italians són una sí, mica xulos sí. I molt gelosos. I ells, com que eren tan xulos, van dir, nosaltres farem que hi hagi els millors cantants d'òpera, i van fer allò d'Escastrati.
Ah, és veritat.
Ai, pobres Escastrati, eh? Ara, els cantants d'ara no estan disposats a tot.
No.
No, no, no. Llavors ells el que feien és que allò... quan bueno, la gent ja ho sap, el que són Escastrati.
Bueno, digui-ho una mica, expliqui-ho
bueno,
una mica, potser
veure,
algú que no.
El que ells sacrificaven el que fos.
Una part del seu
una
cos.
Una part del seu cos,
exacte.
I llavors amb allò...
Una cosa
doncs,
que penjava, diguéssim.
Allò, sí, exacte. Bueno, oi, senyor Eduard, no sigui tan explícit que, escolti, que una no és de pedra,
a veure,
eh?
A veure, ara vindrà un contratenor,
sí.
Que es diu Philip Jarouski,
ai.
Francès,
sí.
Que aquest noi, segur, jo tinc entès que no ho està de Castrati.
No està Castrati.
No ho està. Però també la tècnica també ha evolucionat i té una veu extraordinària de soprano mezzo.
Sí.
Una cosa...
Què és això que se sent? Ai, senyor.
Ha sigut un cop.
Això és una castratio, eh? Ai, mare.
Ha sigut un tall.
Ai, sí. I un dels grans, també, senyor Eduard, és que ara vaig fent memòria, perquè això de l'òpera és que podria parlar quatre programes. Un va ser el Caruso.
I tant.
Se'n recorda del Caruso? Sí, però ui, era divo i orgullós, com són els italians. I la Traviata una vegada la va cantar i la gent es veu que no hi cabien. No hi cabien i van quedar al carrer. I llavors van venir allà sota l'hotel, que jo estava allà amb ell, i la gent allà, Caruso, Caruso, enfadats.
A la Quinta Avinguda.
Allà, sí, a la Quinta Avenida, ah, sí. Ah. I llavors al final li vaig dir, surt, home, surt al balcó i canta'ls-hi algo. I llavors va sortir, ell els hi va cantar, i bueno, van estar contents, però era molt orgullós. Una vostè, vegada li va anar malament allà a Nàpols,
sí,
que veu que el van xiular, i va dir, no tornaré mai més.
Vostè,
i miri, no va tornar.
Vostè recorda d'aquella pel·lícula que van fer... que es deia el Gran Caruso.
El Gran Caruso, sí, sí, i tant. Sí, és antiga aquesta, eh?
Aquesta pel·lícula del Gran Caruso va ser la que va fer que el nostre Josep Carreras,
sí,
volgués cantar òpera.
Què diu ara? Mira, es va inspirar en aquella pel·lícula.
Va veure aquella pel·lícula que era un nen
sí,
i va dir, jo vull ser com aquest.
Oh, mira, doncs mira. Doncs sí, veus sí, sí, que oh, per això és important veure coses bones i no mirar segons què per la tele, clar, perquè si volen imitar lo d'això que estan fent ara del Gran Hermano VIP, mare meva, no sé on anirem a parar.
O la Dani Eva.
Oi que sí. Després també hi havia molts intríngulis i rifirrafes entre l'autor d'òpera, perquè el Verdi ja veu que no suportava el Wagner.
Què diu?
No podia ni veure.
Això
però
no
clar, sabia. Sí, 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 això ho he llegit avui. Però clar, no m'estranya, perquè les òperes de Wagner, allò era com la xucrut. Que és pesades i flatulentes, molt maques, però allò no s'acaba mai.
Sembla que sentim algú, eh?
No sé si és Wagner, això. Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Ai, senyor.
Ah, no, això no.
No,
això no.
Això,
no.
Això és un italià.
No.
Que sí, no. Ja es veu la diferència. Això són com els pajaritos.
Jo sentia una entrada corda fonda i jo pensava, dic a veure si...
No, 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 el Wagner no era tan pajaril, que dic jo.
Hi ha moments, ja... S'ha de dir que hi ha moments de Wagner. A veure, Wagner, sí, el problema que tenia és que 3 hores,
sí,
hi havia, podem, 20 minuts d'una música excelsa cantada per... Però clar...
I la resta de relleno. Exacte. Però escolti, doncs, miri quin relleno, que això del Des Ring des Nibelungen,
sí,
sap quant dura? 15 hores dura, perquè són 4 òperes que la formen,
sí,
oi? Das Regol, Die Walküria,
Siegfried,
Gotterrumberg...
I dinar pel mig,
Sí, 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 però escolti, allò en definitiva, allò que dèiem un dia, és El Senyor dels Anells. Sap, aquella pel·lícula, doncs és el mateix, ja es van inspirar. El Wagner s'ho va copiar dels xinos, però, perquè l'òpera xina és encara més antiga, que ve del segle VII, l'òpera xina.
Del segle VII?
Sí, i l'òpera xina, miri que és curiós, tants xinos que hi ha, oi que és el país més poblat del món,
sí,
que hi ha molts xinos,
sí,
doncs les seves òperes només hi ha 3 actors. Sí, sí, el Dang, el Cheng i el Chou, l'home, la dona i el pallasso.
Què diu ara?
Sí, fa gràcia, però és que és així, i fan molts gestos, i hores també, i allà, jo és que lo pentino. A l'òpera xina vaig a pentinar, però escolti, jo...
Però no surten aquells de la culeta, no?
Sí, porten aquelles culetes i aquelles coses bufades que la cavaller està inspirada
en pentinat amb allò. No tenies a veure amb Podemos.
No. No, noi, no em parli d'aquest noi, que miri, aquest noi, no ho sé, ara parlàvem d'escastrat i potser el... Bueno, escolti, això dona per molt, això de l'òpera, i mare meva, és que ja porto 2 programes que no arribo a acabar mai perquè m'enrotllo massa.
Despedim-se, però amb una mica de música, fem una mica de música així, que marxem,
una mica marxosos.
Mica contentets.
Escolti, i hauríem de dir l'agenda, no?, o no tenen temps?
Bueno, podem començar dient que l'agenda, una cosa la que es farà demà al Teatre Auditori,
això que dèiem,
que és
la
Sinfonova,
de
que experiment és fragments d'òpera, que hi haurà 4 cantants, i que el diumenge al Teatre Auditori també hi haurà 2 funcions de Mayurta amb Los Galindos, que és una cosa que està dintre de la... Això que en diuen, uala.
Ah, sí, això, que uala, que allò...
Infantil, que bueno, el dia 31 dissabte a les 6 i a les 9, i el dia 1 de febrer a les 11 i a la 1. I, escolta'm...
I la mainada que fan allò dels tallers de la Unió.
També és veritat.
Que també fan la mostra.
Els tallers i Baserban fan una mostra
que tenim família nosaltres.
Exacte, diumenge al matí i diumenge a la tarda al Teatre de Mirasol.
Ai, sí.
Aquests tindran el públic assegurat.
Sí, a tots els parents.
Penso,
sí, sí.
Eh?
Oh, i tant, això funciona.
Anem a una mica de música.
Vinga, una mica
alegre,
de marxa, va.
I
fins dijous vinent.
I dijous que ven.
Ai, mira, Pérez Prado. Què és això?
Sí, senyor.
Ai, ara sí que m'acaba de donar una alegria.
És a dir, això es diu Vamos a bailar.
Ai, miri, senyor Eduard, per què, escolti, per què no ballem?
Vol dir?
Vinga, va.
Aguantarem?
Sí, home, sí.
Vinga, va, amunt. Fins dijous que ve. Adeu.
Adeu.